Els tribunals ja han rebaixat més d'una desena de condemnes fetes per agressions sexuals amb aplicació de la llei coneguda com la del Només si és sí, impulsada pel Ministeri d'Igualtat. S'han rebaixat les penes d'una catorzena de peticions que hi ha hagut. Cinc d'elles han suposat l'excarcelació de persones que estaven complint condemnes. Eren condemnes que s'havien aplicat amb l'anterior llei i d'acord amb el tipus mínim de l'anterior llei. El tipus mínim amb la modificació ha baixat i d'aquí que ara s'estiguin produint aquestes situacions. De fet, recordareu que aquesta és una llei que va ser la conseqüència directa de la indignació que hi va haver des d'un punt de vista social, polític, jo diria que pràcticament en tots els estaments d'aquest país a partir de la polèmica de sentència del cas de la Manada. La situació és tan rocambolesca que l'advocat d'un dels condemnats de la Manada ja ha dit que està a punt de presentar al Tribunal Suprem una petició de rebaixa de la pena de presó d'un dels cinc condemnats, perquè s'hi podria acollir, gràcies a la nova llei. La nova llei que es va fer com a resposta a la sentència de la Manada pot acabar beneficiant a un dels sentenciats culpables d'aquell mateix cas. Això, sumat a les paraules de la ministra qualificant de masclistes una part dels jutges, de la judicatura, per dir que el problema eren els jutges i no la llei, en ella mateixa, ens ha portat a la situació en la qual estem. Avui llegim al País i al Periódico, per exemple, que el Tribunal Suprem ha decidit moure fitxa ràpid i que en màxim dues setmanes o uns 15 dies haurà de començar a pronunciar-se ell sobre com s'ha de fer aquesta lectura, aquest pas, què fer davant de les peticions de determinats advocats de reduir les penes als seus representats que van ser condemnats. La Marina Roig és advocada penalista, és vicepresidenta de la Comissió de Dones de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Molt bon dia, senyora Roig, com anem?
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. És bona notícia que el Tribunal Suprem hagi decidit moure fitxa ràpid, en només 15 dies, per començar a fixar doctrina?
Doncs sí, doncs, perquè estem veient que hi ha determinades audiències provincials que no estan procedint a fer revisions de condemna, no? De La Rioja diuen que de 50 i pico peticions que van arribar no han revisat cap, i en canvi altres audiències amb altres interpretacions de la llei doncs sí que estan rebaixant. Llavors és bo que hi hagi un pronunciament tant de la Fiscalia General de l'Estat que emeti una circular en criteris d'interpretació, que sempre ho ha fet amb totes les grans reformes de Codi Penal, sempre hi ha hagut després una circular de Fiscalia. El que passa és que aquesta llei ha entrat en vigor amb només un mes de vacatio legis, que diem, és a dir, des de la data en què es publica en el BOE fins que entra en vigor, ha sigut un temps molt petit, i crec que no hi ha hagut temps de ser conscients de la problemàtica que hi havia i de dictar ja circulars i instruccions per poder fer interpretacions de la llei que intentin doncs, impedir determinades rebaixes. No es podrien impedir totes les rebaixes, però determinades sí.
Jo no sóc jurista, ni sóc advocat, no he estudiat dret i no puc mantenir un debat amb vostè sobre la llei, però sí que li puc fer una pregunta, vist des de fora. És una llei que està mal feta?
En general, no. Jo crec que és una llei molt bona, que no només té una rebaixa de certes penes, que és cert que la té, sinó que bueno, regula, no?, tot un estatut de protecció de les víctimes de violència sexual molt important, en què se'ls atorga molts drets i se les situa en el centre del procediment i intenta evitar una revictimització durant el procediment penal. Se'ls atorguen, a més, ajuts de caràcter laboral, de seguretat social, etcètera, etcètera. Crec que s'han fet passos molt importants amb aquesta llei i, malauradament, una mínima part de la llei ha tocat una part del Codi Penal que ha generat aquesta disfunció. Jo, en general, diria que és una molt bona llei, però sí que és cert que amb aquest tema de les penes potser es podria haver fet una mica millor.
Clar, vostè ha utilitzat la paraula disfunció. Era previsible aquesta disfunció? Ho dic perquè sembla que ens hagi agafat una mica per sorpresa i una part de la discussió, diguem-ne, entre el món de la judicatura i el Ministeri és si això s'havia advertit o no s'havia advertit. Clar, jo puc fer-li la lectura del periodista. Jo recordo que hi havia hagut algunes esmenes al Congrés dels Diputats, per exemple, d'Esquerra Republicana, que anaven en aquesta línia i que en aquesta línia d'advertir que podia passar i que van ser tombades. Però clar, era un debat polític, per entendre's, no? Llavors, des dels qui enteneu i us hi dediqueu, el que està passant era previsible?
Era previsible, sincerament. Amb totes les reformes de codi penal importants de calat que mouen articles i que eliminen articles o que modifiquen penes, sobretot, sempre tradicionalment s'ha inclòs una disposició transitòria que preveia que en el cas de que la pena imposada en sentència l'haguessis pogut posar ara amb el nou codi penal, encara que la forquilla de penes hagués baixat, però si t'entrava dins d'aquesta forquilla, no cabia la revisió. Això hagués evitat doncs, tot aquest allau de revisions de penes mínimes, de les màximes no ho hagués solucionat, però com a mínim de les mínimes no tindríem el volum de casos que estem tenint ara. Que segur que són menys casos dels que... Nosaltres hem posat el focus no?, en aquests casos i segurament és un percentatge molt mínim de totes les revisions de sentències que s'han demanat. Vull dir, m'agradaria que el Consejo publiqués una estadística de quantes sentències s'ha demanat revisió i en quantes s'ha donat aquella revisió a la baixa i segurament serà un percentatge mínim. Perquè no tots els casos es poden revisar,
clar,
evidentment.
Quan recupero la paraula disfunció, diguem-ne, que és la que ha fet servir, no? Hi ha aquest element, diguem-ne, que permet que s'estiguin produint aquestes rebaixes de penes. Mm-hmm. Aquestes rebaixes de penes es fan perquè a criteri del jutge es poden fer o perquè tal i com està redactada la llei s'ha de fer? És a dir, els jutges, tal i com està feta la llei, quin marge tenen realment a tirar endavant o no tirar endavant aquesta reducció de penes quan un advocat ho sol·licita pel seu representat?
Diguem que hi hauria tres possibilitats. No? La primera és una aplicació automàtica de la llei. No? La llei no preveu cap disposició transitòria, per tant no existeix cap disposició transitòria i jo aplico la llei literalment. I si literalment la llei em diu que hi ha una pena d'1 a 4 anys i abans era de 2 a 5, per exemple, i li he imposat el mínim, doncs del 2 baixaré a l'1. Per posar un exemple, no estic parlant de cap delicte en concret. Aquesta és una opció que molts jutges estan adoptant i que jurídicament parlant seria correcta. Però és que en dret no són matemàtiques, no tot és 2 més 2. Hi ha possibilitats d'interpretació. Vale? Llavors hi ha dues possibilitats per fer que no s'apliqui automàticament la llei. Una és entendre que, com que sempre hi ha hagut aquestes disposicions transitòries, de fet el Codi Penal del 95 ho establia expressament la que he comentat abans de la forquilla de les penes, i tradicionalment hi ha hagut tota una jurisprudència i circular de la Fiscalia que sempre han dit que en cas de revisió, doncs, si es trobes en aquest supòsit, no has de revisar, i pot haver-hi una interpretació que digui no, és que aquesta, encara que no estigui prevista expressament a la llei aquesta disposició transitòria, s'ha d'aplicar aquesta jurisprudència, que és tradicional, no? Que sempre, en totes les modificacions de codi penal, la jurisprudència ha sigut unànime en aquest sentit, i per tant, en aquests casos de pena mínima, si t'entra dins de la forquilla, no revisarem. Només revisarem aquells casos en què la pena imposada en sentència fos impossible d'imposar d'acord amb la forquilla del nou codi penal. Vale? Aquesta és una segona interpretació que és correcta també jurídicament parlant i que es podria adoptar. I una tercera que jo la veig més complicada, que és que jo he sentit inclús de Fiscalia i de més, parlar del principi de proporcionalitat i dir que el jutge no ha d'aplicar automàticament la llei, sinó que ha de fer una valoració. Llavors, si en el seu moment va dir que la pena mínima, ara ha de pensar si per ell la pena mínima doncs és la de 8 que havia posat o és la de 6, perquè la de 8 entraria dins de la franja de la mínima en tots aquests delictes, per exemple. No? Si abans hi havia una pena de 8 a 12 i ara n'hi ha de 6 a 12, doncs de 6 a 8 segueix estant dins d'un marc mínim de la pena. Llavors el jutge, diuen, té un marge de discrecionalitat, pel principi de proporcionalitat de les penes, ha de veure si en funció dels fets que va jutjar considera que 8 anys de presó segueix sent una pena mínima.
Clar, en aquesta situació... No? I davant la possibilitat, diguem-ne, de tenir aquestes tres línies, no?, d'actuació, vostè seria partidària de canviar la llei? Perquè ara hi ha una discussió, diguem-ne, no?, que és els que diuen aquesta llei s'ha de canviar perquè està mal feta. Hi ha la versió de la ministra, que és no, aquesta llei no està mal feta, el problema és com s'està interpretant, i hi ha fins i tot, diguem-ne, un tercer escenari, si em permet, que seria una mica el que va dibuixar el president del govern espanyol, i crec que ahir la portaveu apostava per aquesta línia, que era dir, esperem primer a veure què diu la judicatura, és a dir, el Tribunal Suprem, no?, em dicta aquesta doctrina, que potser a partir d'aquí ja no cal tocar res. Vostè, que s'hi dedica, què creu que hauríem de fer ara?
I jo crec que hauríem d'esperar, és a dir, perquè introduir ara una modificació de la llei generarà encara més problemes jurídics, perquè totes aquelles revisions de sentència que ja s'han fet no se'ls pot aplicar després una disposició penal desfavorable. I, per tant, entenc que una modificació de la llei no solucionaria tots aquests casos que ja s'han revisat. Punt. Tot i que estaran pendents de recurs, no seran ferts, però, en fi, genera un... El dret penal té una sèrie de principis generals, no? De vegades ens agraden i de vegades no ens agraden. El que no podem fer és que per determinats delictes no funcionin aquests principis del dret penal i per determinats delictes sí. Llavors, tot això, el dret penal s'ha d'aplicar amb tots els seus principis. Llavors, introduir ara una modificació, jo, sincerament, com a jurista, no ho veig. I jo crec que és més raonable, és a dir, us he dit, jo penso que hi ha tres possibilitats, és possible que n'hi hagi més, perquè com que això ens ha agafat una mica contrapeu, perquè, insisteixo, perquè he tingut un mes només de marge d'entrada en vigor i per tant no hi ha hagut potser temps per pair tot això, crec que esperem a veure quina és la interpretació que fa la Fiscalia General de l'Estat al final, no? Avui sentia que la Fiscalia havia demanat d'entrada tots els informes de tots els fiscals que han fet, no? I les fiscals que han fet informes per revisar les sentències, per veure quins són els arguments que s'han utilitzat, i llavors decidir un criteri d'interpretació i que el Tribunal Suprem imposi un criteri d'interpretació. I aquell que imposi serà el que s'haurà d'utilitzar. Ens agradi o no ens agradi, però jo insisteixo que... És a dir, si el problema el tenim ara, si el problema el tenim amb les penes en si, no? Que no volem aquestes penes, que volem unes altres penes, evidentment, de futur, una reforma de la llei solucionaria això. Però clar, el problema és la revisió de les sentències. Crec que una reforma de la llei no solucionaria la revisió.
Clar, és que molt interessant això que estava plantejant, perquè nosaltres avui, per exemple, que anem començant l'informatiu, clar, ens estem centrant molt en aquestes peticions de revisió, no? És evident, diguem-ne, perquè a més hi ha hagut aquests 5 casos, no?, de persones que havien estat condemnades amb el tipus mínim anterior i que havien estat condemnades a presó i que han fet aquesta revisió i haver-los autoritzat la revisió. Fins i tot hi ha hagut aquests 5 casos en què les persones que estaven a la presó han acabat sortint de la presó, no? I que, evidentment, en qüestions de delictes de violació, doncs hi ha tota la polèmica, diguem-ne, social, no? Pel que acaba implicant. Però, clar, aquesta és una llei que està dictant ja sentències noves. I aquí no hi ha discussió, és a dir, s'estan fent sentències en base a aquesta llei, no? I hi ha gent que dient, i les estem fent amb penes inferiors a les que hi hauria hagut sense haver fet aquesta modificació. Li ho pregunto perquè quan es va fer aquesta llei es va dir aquesta llei protegeix més i protegeix millor les dones davant de les agressions sexuals i les violacions. Això és així? Ho dic perquè sembla difícil, diguem-ne, de defensar aquesta tesi veient el que està passant ara.
Jo crec que sí que protegeix més les dones, perquè la protecció de les dones no es limita amb un tema punitiu, és a dir, estem centrant el debat només en un tema punitiu, és a dir, imposar 10 o 12 anys de presó és protegir més a la víctima, protegir-la durant el procediment, protegir-la de cara a futur. Bueno, això és un debat que potser hem de tenir com...
Una llei no és més bona o menys bona en funció de com de dura és castigar en el delicte?
No, jo entenc que no. Perquè si aquesta llei preveu, per exemple, que pels penats que estan a presó complint penes de presó per violències sexuals, abans de poder accedir a un tercer grau, hauran de fer un programa de tractament específic per condemnats per agressió sexual. I només si els especialistes de la presó fan un informe que diuen que hi ha hagut un aprofitament positiu d'aquest programa, podran accedir al tercer grau, estem protegint a la víctima amb això? L'estem protegint. I això està en aquesta nova llei. Si en aquesta nova llei preveu que per suspendre la pena d'un penat, d'un condemnat amb una violència sexual que tingui una pena inferior de 2 anys, per suspendre-li la pena i no fer-li entrar a presó, s'ha de requerir necessari l'obligatorietat d'imposar-li que faci un programa formatiu d'educació sexual i d'igualtat perquè de futur no torni a cometre aquests delictes. I serà obligatori imposar la prohibició d'aproximació i comunicació amb la víctima, l'estem protegint? Jo crec que l'estem protegint. Per tant, aquesta llei té molt de protecció de la dona. I nosaltres ens estem fixant només amb les penes. Sí. Vale? Crec que pujar o baixar penes, home, doncs sí pot tenir un efecte dissuasori en caràcter general, quan més penat és un delicte se suposa que més respecte fa cometre'l, però crec que no ens hem de centrar només en això i que la llei, insisteixo, preveu l'obligatorietat de que el tribunal talli qualsevol pregunta que afecti la intimitat sexual de la víctima. L'estem protegint, evidentment que l'estem protegint. Vull dir que jo insisteixo que ens estem fixant en una part, doncs, malauradament, crec que no busca, evidentment no buscada per la llei, no? Que hem d'intentar trobar una solució, si és que la podem trobar, si és que al final el Tribunal Suprem fa una interpretació que permeti que els jutges tinguin un marge de discrecionalitat, que entenc que els jutges que ara han aplicat aquesta llei per rebaixar les penes ho han fet de manera automàtica, no? Sense marge de discrecionalitat, doncs si s'estableix aquest marge o s'estableix l'automatisme de que si la pena anterior cap, si la pena imposada cap dins de la nova forquilla no procedeix cap revisió i, per tant, el jutge ja no ha d'entrar a revisar, bueno, això solucionarà aquest problema d'ara.
La Marina Roig és advocada, és vicepresidenta de la Comissió de Dones del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Falten 5 minuts per arribar al punt de les 9. Fem una pausa molt, molt breu per la publicitat i en tornar saludem l'Ignacio Picatoste, que és secretari de l'Associació Professional de la Magistratura. És l'associació de jutges, una d'elles que està demanant la dimissió de la ministra d'Igualtat. De fet, el jutge Picatoste és el president de l'Audiència Provincial de la Corunya. Publicitat i el saludem.
Ràdio Estel